Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ja m'entens, el programa LGTBIQ i més de Catalunya Ràdio.
A totis. Aquesta setmana, el Ja m'entens, temps d'estiu, insolació i cinema queer. Sí, està fent molta calor. No cal que us ho digui, perquè tots ho estem notant. Però parlarem d'una altra insolació, la del nou disc de Martin Urrutia. Amb ell parlarem d'aquest nou projecte de música, de cultura i de referents. I per què no dir-ho del seu millor estiu? Un dels llocs on podem anar a refugiar-nos de la calor és el cinema. I d'entrada coneixerem una proposta molt interessant. Barcelona, retrat pendent. Un documental que vol fer una fotografia de la Barcelona més underground i queer. Ho farem amb la directora del documental, l'Aida Soler, i una de les protagonistes, la Jessica Pulla. I tancarem l'entrega d'aquesta setmana amb la visita del director de la Mostra Fayad, l'Antoine Leonetti, que, juntament amb el periodista Xavier Arnaiz, descobrirem quines novetats tindrem a l'edició d'enguany, que va del 4 al 14 de juny. El Ja m'entens es pot escoltar al cine, a la platja o on tu vulguis. L'únic que us demanem és que estigueu a punt perquè comencem.
Ei, tu. Sí, ja m'entens. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand.
Per molts, l'estiu és la millor època de l'any. Arriben les vacances, viatgem i fem coses que no solem fer durant la temporada habitual. Anar a la platja, descobrir nous llocs o, fins i tot, presentar-se als càstings d'Operación Triunfo. Això és el que va fer el 12 de juliol del 2023 el cantant Martin Urrutia. I avui el tenim amb nosaltres a l'altra banda del telèfon. Martin Urrutia, què tal? Com estàs?
Hola, muy bien, muy bien.
Deia que l'estiu és una època en la que no solem fer coses habituals, com per exemple presentar-se als càstings d'Operación Triunfo. Però sí. abans de tot, Martin, a totes les persones que passen pels amantents, us preguntem amb quins pronoms vols que ens dirigim a tu. Amb ell, amb ella, amb ell.
Con él. Me identifico con él.
Doncs així ho farem i així ho respectarem. Dèiem això, que a l'estiu del 2023, el 12 de juliol, et vas presentar als càstings d'Operación Triunfo i ara sentíem aquest Somewhere Only We Know de Kim.
Sí.
Si fem la vista enrere, com recordes aquell 12 de juliol del 2023?
Buah, lo recuerdo con mucha emoción. Y con un sentimiento muy grande de que era el primer día de algo grande. Y lo veía, tenía una proyección muy grande acompañada de muchos nervios de por fin dar el paso a lo que tanto tiempo llevaba soñando. Muy especial.
Doncs anem a fer una mica i posar la mirada i una vista enrere i anem a escoltar aquell moment en el que passes al càsting. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. ¿Cómo ha ido?
Pues bien, no estaba muy nervioso. Llevo esperando con este momento bastante tiempo. Ahora que tengo 18, no podía antes presentarme. ¡Ay, qué ilusión! No, estoy muy contento. He estado tranqui.
Martín, què sents quan t'escoltes en aquella primera declaració i la cançó?
Pues me noto en la voz muchos nervios, a pesar de que digo que no estoy nervioso. Y emoción, y también pues oigo mi voz de 18 años y que ahora, con el entrenamiento y el tiempo, pues ha madurado y veo en mí pues eso, mucha ilusión real, la verdad. Uh-huh. Y sí, pues me da como ternura.
¿Y recordas qui et va posar la primera enganxina? ¿Qui et va dir el primer sí?
Pablo Wessling.
Pues tenim un missatge. Tenim un missatge de Pablo Wessling.
No.
Vinga, va.
¿En serio?
Hola, Martín, ¿qué tal? Oye, que no quería perder la oportunidad de saludarte Y nada, decirte que nos acordamos mucho de ti y que nos reímos mucho cuando nos acordamos de cómo nos imitabas a todo el equipo de plató. Bueno, imitabas a todo el mundo, pero es que cuando llegabais de la academia y tanto tú como Kiara nos imitabais a Sonia, Gemma, Mónica, incluso a mí, que me pensaba que no era muy imitable, pero también. Y nada, eso que es que desde los castings finales me acuerdo que ya estabas imitando a Sonia. Y nada, que eso, que te mando un abrazo enorme y enhorabuena por el disco. Enganchado estoy, ya mandado un bolígrafo. Y que nada, ¡olé! Espero que estés bien. Un abrazo.
Qué majo, Pablo.
Deixa'm dir...
Joder, tengo un cariño muy especial, la verdad.
Sí, és molt maco. A més, deixeu-me agrair al Pablo Wessling, que, per cert, properament el tindrem al programa perquè acaba de treure un nou llibre que es diu Triàngulo i aviat ens el vindrà a presentar aquí al Gementens.
Que bien, me alegro.
I escolta, et veuries en un programa estil Tocara Me Suena, ja que imites a gent?
Pues la verdad es que Tocara Me Suena está ahí siempre en el universo y... Y ya estuve de invitado hace 2 ediciones con Genesi y lo disfruté mucho. Además, el equipo es el de Yes Music, obviamente, y tengo mucho trato con todos. Entonces me sentía muy rodeado de familia. Así que puede que en algún momento decida ir, la verdad. Me encantaría. Saben que estoy dispuesto a verlo.
I Martín, ara que deia el Pablo que imitaves, t'atreviries a imitar algú conegut que diguis, ostres, se'm dona molt bé imitar a... És igual, jo què sé, nacional o internacional, el que tu vulguis.
Ai.
Fem una cosa. Dejo la pregunta en el aire i tu mateix... després jo t'ho torno a preguntar, si ho vols fer, ho fem, i si no, doncs cap problema.
Vale.
I ara parlarem del teu nou disc, d'Insolación, però en aquella acadèmia d'Operación Triunfo van passar moltes coses. I una de les persones que posava ordre en aquella acadèmia era Noemí Galera, que també t'ha volgut deixar un missatge per tu.
No!
Vinga, va.
Hola, querido Martín. Bien, dejemos las cosas claras porque para mí siempre serás Pumuki, ya lo sabes. Pues nada, me paso por aquí para felicitarte por todos tus éxitos, porque yo creo que estás consiguiendo todo lo que tú querías, que era pues dedicarte a la música, dedicarte a actuar, al trabajo actoral, y yo estoy súper contenta de que lo estés consiguiendo. Porque vuestros triunfos son los míos, ya tú sabes. Pues nada, cariño, que tengo muchas ganas de verte, ya lo sabes. Y que te envío un beso muy, muy, muy grande.
¿Qué tal, Martín?
¡Ojo, qué emoción! Pues llorando me encuentro. Es que el mundo de OT es una familia, la verdad. Y es algo tan especial... Que escuchar a Noé siempre me va a hacer llorar, yo creo. Yo creo que el día que no me emocione con mensajes de Noé o de gente de Yes Music, me habré perdido el alma.
Bueno, esperem que no la perdis, aquesta ànima. Com recordes aquells dies de l'acadèmia?
Los recuerdo increíbles, la verdad. Y eso es bueno porque es verdad que dentro se vive mucha presión también y es difícil estar ahí día tras día, semana tras semana. Pero la verdad es que recuerdo solo lo bueno y las sensaciones buenas y la emoción y los subidones. Así que es buena señal.
Ara ho deia la Noemí Galera, que d'aquella gala zero que va ser el 22 de novembre del 2023, en molt poc temps han passat moltes coses, i tu també ho deies, que has modulat la veu, que has notat un aprenentatge en gairebé 3 anys.
Sí, la verdad es que sí. O sea, los 3 meses de intensivo de la academia fueron formación increíble, vocal y bueno, corporal, interpretativa, y todo lo que he podido hacer después, tanto en Mariliendre como en otros proyectos y haciendo mi primer disco, ha sido mucho aprendizaje. También vivir en Madrid y bueno, rodearme de... pues eso, de proyectos y de trabajo me ha hecho evolucionar y lo veo bastante.
I el que possiblement no t'imaginaves aquell 2023 és que acabaries fent una gira la Insolación Tour per Sevilla, claro. Madrid, Saragossa, Barcelona, i omplint, sí. I omplint totes les sales amb llocs tan xulos i amb temes tan potents com aquest. Martín, estem escoltant aquest El Otro Verano i parles una mica de l'efervescència dels 15, dels 16 anys, una etapa en la que tot es viu molt intens i a la vegada estem tots com molt fràgils, no?
Eso es. Sí, es la canción más melancólica del disco, diría, y bueno, y trata un tema importante para mí, que es el verano. Y el paso del tiempo y crecer y bueno, y echar la vista atrás y ver mis años de adolescente, de más adulto hasta hoy y hacer un poco de recap verano tras verano.
Parles en aquesta cançó, dius, la mirada d'aquell chico en la playa se me quedó grabada en la cabeza. També als 16 anys, també és aquella època de no sé si els primers amors, però de, possiblement claro. També dels primers despertars, dels primers de moltes coses o dels amors més intensos.
Claro, claro. O sea, va justamente de eso. Del momento en el que hay un despertar y hay unas primeras sensaciones con el entorno y todas encapsuladas en el entorno de verano, de la playa, que siento mucho que potencia los recuerdos siempre, el verano. Entonces, eso.
Martín, ara que nosaltres estem en un programa de temàtica LGTBIQ i més, tu ets del 2005 i de Getxo. Com vivien els adolescents LGTBI a Bilbao? Diries que és un poble obert i respectuós amb el col·lectiu?
Sí que lo diría. Al menos el entorno en el que yo estuve, mi colegio en Las Arenas, en mi pueblo, y mi entorno más de Bilbo, siempre fue muy, muy abierto. También supongo que yo busqué rodearme de esa gente, pero no tuve mucha sensación de, por suerte, de puertas cerradas al mundo LGTB y a la expresión. Y estoy muy contento con haber vivido esa adolescencia, la verdad.
Clar, ara jo estava mirant i fent càlculs. Tu amb 16 anys et deuria enganxar la pandèmia de ple. Clar, és una etapa de començar a sortir, del despertar sexual. Sí. Clar, tot això deuria ser molt més complicat, no?
Claro, claro. Justo a mí me pilló la pandemia en el momento más de salir, de empezar a quedar con gente de fiesta. Y sí, y lo viví bastante, pues eso, encerrado y tal. Y luego ya a los 17, 18 fue un poco mi nueva normalidad. Pero los 15 y 16 sí que los tuve ahí un poco raros.
Pues ya que se fueron unos tiempos raros, anem a explorar nuevos recuerdos. Martín, sona molt bé aquest disc, amb cançons molt potents, com aquest Nuevos Recuerdos. Quins estils de música creus que t'agradaria explorar en la teva trajectòria musical?
Buah, pues es verdad que después de sacar un primer proyecto es un momento en el que la inquietud musical está muy fuerte y muy ferviente, porque viniendo de algo tan concreto me apetece hacer algo diferente. Y ya estoy pensando ideas y ya estamos avanzando nuevos proyectos y nuevos sonidos. Yo creo que algo un poco más guitarrero esta vez, que no hay mucho en este disco.
Bueno, tens temps per explorar-ho. És curiós, Martin, perquè en tota aquesta conversa que hem tingut, hem fet una mirada molt al passat, però tu en aquesta cançó dius que també és positiu oblidar per deixar lloc a coses noves.
Claro, sí, yo siempre digo que este disco, a pesar de ser muy nostálgico, sobre todo es un disco muy anclado al presente y a la vida. Y a la vida que nos rodea, que me ha rodeado y que me sigue rodeando. Los detalles pequeños del día a día. Y que es un disco para seguir adelante y con el fin de generar nuevos momentos que luego sean recuerdos. Pero muy, muy, muy anclado en el aquí y ahora. Uh-huh.
Martin, en aquests gairebé 3 anys, des de que vas sortir de l'acadèmia, has fet moltes coses, música, i també t'hem pogut veure, com també havies comentat, a la sèrie Marie-Liendre de A3Player. Escoltem el tràiler, va.
Daba igual donde fuera, porque siempre estaba acompañada por el marica de mis ojos, Jere, mi primer gay.
Es que no estamos aquí por las titis, sino por los tetes.
Qué vergüenza, como digas eso, es que no entro, ¿eh?
Si volvemos a casa y no te has comido ni una polla, yo dejo de ser tu amiga.
Marie-Liendre és una sèrie que és una sèrie que es va estrenar l'any passat i que, com dèiem, es pot veure a 3Player. No sé si tu coneixies aquest terme de Marie-Liendre, si encara s'usa amb la gent jove.
Pues no lo conocía, la verdad. Mucha gente del cast no la conocíamos, la palabra. Y bueno, fue una experiencia muy inmersiva y muy fuerte en el mundo que creó Javi Ferreiro, el director y creador, y fue increíble, la verdad.
Deixa'm dir que Marie-Liendre és el terme que s'usa per parlar i fer referència a les amigues dels gais.
Eso es.
I és una sèrie que té com a punt de referència als anys 80 i 90 o 2000 amb la música pop, però també es parlava molt de fer-se gran sent LGTBI i com d'important és la comunitat. Una cosa que sovint no hi pensem gaire, en la gent gran i en la bellesa dins del col·lectiu LGTBIQ+.
Ajá. Eso es. Sí, hay muchos, se tratan muchos temas y al final es una serie de amistad, de visibilidad LGTB desde un punto muy, muy callejero y siempre es muy importante, la verdad, y fue muy divertido rodarlo.
Clar, aquesta sèrie per molts també pot servir per la construcció de referents, per referents a la ficció.
Claro.
No sé quins referents has tingut tu, de referents del col·lectiu LGTBIQ+.
Referencias del colectivo, tampoco tantas, la verdad. O sea, todas las series que yo veía de pequeño y de adolescente, pues siempre rondaba actores de Disney Channel y proyectos de Disney, y es lo que más me llamaba la atención, pues con 13 años. Y no había tanto personaje LGTB. Yo creo que los niños de ahora tendrán bastante más. Ojalá fuera más. Pero sí que, comparado con unos años atrás, creo que ahora hay muchos más proyectos con visibilidad y también programas y concursos y realities y... Sí que és un avance, sí.
I, de fet, ara que comentaves també el tema de reality, Martin, per moltes persones del col·lectiu varen viure la vostra relació dins de l'Acadèmia d'Operació Triunfo d'una manera molt intensa. Jo me'n recordo que era aquell dia a plató, quan vau cantar junts en aquella gala 3 o 4, i es va viure d'una manera molt intensa. Jo, de fet, estava darrere vostra en aquell dia al plató. Clar, et fa por que us hem posat una mica com l'etiqueta de parella de referents LGTBIQ+, en aquest sentit, aquesta pressió? O com ho vius? Com ho vius?
No, sí que creo que bueno, que pasó lo que pasó y en un momento de mucha visibilidad, entonces al final pues nos hemos convertido en referentes, porque después de Operación Triunfo todo el mundo sabe que hay mucha exposición y que se crean pues fenómenos. Entonces, bueno, pues estamos muy conscientes de lo que suponemos para la gente y muy contentos y orgullosos.
Martin, Ara que també parlàvem de la insolació, d'aquest aquest disc que és molt amb temes molt estiuencs, quin diries que va ser el teu millor estiu, o si encara queda per arribar, en el sentit també de clau de diversitat LGTBIQ i més?
Yo creo que mi mejor verano puede que sea este.
Ajá, ¿por qué?
Este que viene. No lo sé, tengo un presentimiento de que va a haber una fusión muy guay de trabajo y de vacaciones. Ajá. Que eso siempre me gusta, poder descansar pero sabiendo que estoy haciendo cosas o que tengo proyectos entre manos. Ajá. 50-50. Entonces sí que creo que este verano, con algún concierto y algún festival y pudiendo irme de vacaciones con mi familia y mi gente, creo que promete, la verdad.
Pues fem una cosa, vamos a dejarlo ir. Martín, aquest disc de La Insolación està produït per Hidrogenés. Com està treballant amb ells? Com està treballant amb ells?
Pues la verdad es que trabajar con ellos es increíble y ha sido una experiencia brutal, porque tienen un sonido muy concreto y una manera de trabajar muy concreta y muy divertida, la verdad, y muy inspiradora también. Y estar con ellos en su casa, en Barcelona, buscando los sonidos, buscando las melodías, ha sido brutal, la verdad.
¿Els coneixies, Hidrogenés, en aquest sentit, o ha estat un descobriment?
Sí, les tenía un poco ubicados por alguna canción, luego sabía que habían trabajado en el proyecto de Estela Maris, y bueno, y cuando trabajamos ya para El Destello con ellos, y luego vi que podían hacer el disco conmigo, fue como... aquí hay algo.
Martín, ara tens, què, 21, 22 anys?
21
anys, clar, en 21 anys has aconseguit molts dels teus somnis d'una manera molt ràpida.
Sí,
i...
que sí.
Ara, què queda? Quins somnis queden per complir?
Siempre tengo sueños y es mucho el motor de mi día a día, la verdad. Pues así a corto plazo, seguir avanzando en esta gira, que estoy muy feliz, está yendo muy guay y bueno, y la energía en el directo siempre será mi favorita. Poder hacer algún festival que tengo para este verano. Uh-huh. Y más a largo plazo poder seguir haciendo proyectos musicales e interpretativos como actor, la verdad, y crecer y aprender.
En temes de, per exemple, aquí a Barcelona, Catalunya, vindràs properament, tornaràs? Perquè, per exemple, fa poc vas estar aquí i lo petaste, va funcionar
claro,
superbé.
Claro, estuve en la sala Apolo y, sí. Y fue el segundo concierto de la gira y fue increíble, la verdad. Se escucha superbien en esa sala y la energía fue muy, muy buena. Uh-huh. Y sí, Barcelona le tengo un cariño especial, la verdad. Creo que artísticamente es una ciudad súper... potente y siempre me encantará ir a cantar.
Clar, ara les properes gires de La Insolación són a València i a Bilbao.
Eso es, València y Bilbao.
I després què tens en ment?
Y después tengo un festival en Mallorca, uh-huh. El Atlántida Film Fest y alguna cosilla más por ahí que todavía no puedo decir.
I en ficció?
Y en ficción, pues eso, movimiento siempre en castings. Tengo un repractoral muy bueno que siempre está atento de lo que hay. Y por suerte puedo entrenarme también en mi lado actor.
Doncs, Martín Urrutia, moltes gràcies per passar avui pel Ja m'entens. Et desitgem molta sort, molta merda, o tot el que sigui, però que sigui energia positiva i d'això, desitjar-te molts èxits en la teva trajectòria.
Sí.
I bueno, la propera t'esperem aquí als estudis de Catalunya Ràdio per celebrar tot aquest èxit en tan poc temps.
Moltes gràcies, de veritat.
Ah, i això, Martín, un tema, ja vas cantar en català, amb la diversitat lingüística i tot amb la Kiara. T'atreviries a cantar una altra vegada en català? ¿O un tema en catalán?
Sí, me gustan mucho los idiomas desde siempre y el catalán creo que es muy guay cantado, sobre todo. Tengo el reto de hacer canciones en euskera, lo primero. Uh-huh. Y seguro que habrá más idiomas por ahí. En el disco hay francés también, o sea que sí, sí. Me gustan mucho.
Doncs queda pendent aquests deures, escoltar-te en euskera i en català, va.
Vinga, va.
Una abraçada ben forta, un Martín.
Un abrazo.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere. Amb David Ávila.
Maleta. Mitges. Pinces. Mallot. Perruca. Pestanya. Plaer. Para, mare, maleta.
Estem sentint Nascuda al paral·lel de Ruïnosa i les strippers de Rahola, un tema que forma part de la cultura queer i underground catalana. Ara hi ha un projecte molt interessant que vol reflectir aquesta Barcelona més underground i queer de la ciutat. Es diu Barcelona Retrat Pendent i, per parlar-ne, comptem amb la directora del documental, l'Aida Soler. Hola, Aida, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé.
I has vingut acompanyada de la Jèssica Pulla. Hola, hola, Jèssica.
Hola, què tal? Bona tarda, bon dia, bona nit.
Com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí, per fi.
Sí, saps que també, ostres, pensava, l'hem de convidar.
Doncs quina millor excusa que avui.
I vaig participar de jurat amb uns premis LGTBI de la revista Orgull, i et van premiar i tot, i dic, ostres, l'hem de convidar, i...
Doncs aquí, i mira, estem.
Quan em van dir, vols que vingui la... I jo... Ja pot estar venint, ja.
Ai, jo, moltes gràcies, que bé. Quina il·lusió ser aquí.
Ens fa molta il·lusió, com també ens fa molta il·lusió això que ens parleu d'aquest projecte que es diu Barcelona Retrat Pendent. Però abans, a totes les persones que passen pels amantents, us preguntem amb quins pronoms voleu que ens dirigim a vosaltres. Jèssica.
A mi tots em van bé, la veritat. O sigui, ara que no vaig produïda, em podeu dir amb el pronom que vulgueu. Quan vaig produïda, doncs sóc ella, tota l'estona.
Un moment, aclarim-ho això de...
Produïda és maquillada, la full experience, que li dic jo, d'engominada, pintorrejada, encorsetada, vestida, entalonada, tot.
Vale. I Aida?
Jo utilitzo també femenins i neutres. Femenins em van bé, còmode, senzill per tota la família.
Doncs així ho farem i així ho respectarem. Aida, quan em vas explicar la proposta em va semblar superinteressant. Un projecte això per reflectir tota aquesta cultura underground que tenim a la ciutat i sobretot amb la perspectiva de gènere. D'on sorgeix la idea de fer retrat, persona retrat pendent?
Inicialment d'una angoixa de veure Barcelona desdibuixar-se en una postal turística i jo identitàriament també caminar i sentir-me com desarrelada i com que em dedico a les arts, també escèniques, i també faig drag, soc una mica mocatriz, que diuen. Llavors tenia moltes ganes d'ensenyar a la gent que realment sí que hi ha moltes persones, com la Jèssica aquí, fent... un art, un transformisme, un cabaret i unes varietats que són identitat de la nostra ciutat i que queden com amagades per aquests circuits més exclusos i més grans i sembla que no tinguin espai, però estan i omplen bars i sales, i ella t'ho pot explicar millor que jo, això.
Sí, t'explico com plus sales. No, a veure, o sigui, jo vaig endinsar-me en aquesta aventura una mica perquè també jo m'estic sentint molt així des de ja farà... És que aquest juny farà 4 anys que vaig com fer el meu primer espectacle i a partir d'aquí he sigut moure molt. I ja lo de sempre, no? Com tot aquest debat de per què fas drac en català i potser en castellà arribaries a més gent, que això ja d'alguna manera em feia sentir desarrelada a la meva cultura i a la meva llengua i a la meva identitat com a catalana i catalanoparlant. Llavors, ostres, ja hi ha aquest primer obstacle, però és que el segon obstacle és la gentrificació de Barcelona, la comercialització de tot, doncs, del nostre dia a dia i de les nostres vides, i d'inclús veure com espais que eren nostres històricament parlant ara ja no ho són i són com un aparador turístic buit i que inclús hi ha com un... que no es cuiden, no? Vull dir, només interessa doncs, omplir-se les butxaques i el poble i les artistes importen ben poc.
De fet, ara hem començat el que se suposa que és el mes de l'orgull, que ara s'allargarà fins a mitjans de juliol amb totes les festes del Pride. Però, clar, històricament, el col·lectiu LGTBIQI+, aquesta cultura underground sempre hi lligava moltíssim. Com érem els alternatius, els que ningú ens volia, els que ens buscàvem la festa d'una altra manera. I crec que des de fa cosa de 20 anys o 6, des de que es va aprovar el matrimoni igualitari, que dins del col·lectiu LGTBI potser ens hem adormit o li hem girat l'esquena a aquesta cultura underground.
Sí, des del meu punt de vista també crec que quan el sistema o el capitalisme agafa una cosa i la fa visible, ja sembla que ja tenim el xec de que ja estem fent prou pel col·lectiu, no? Però en realitat està quedant a fora molta gent de la classe treballadora i molta gent més vulnerable dins del col·lectiu que no té accés a aquests circuits.
Anem a escoltar un moment un dels tràilers de Barcelona Retrat Pendent, va.
I us vinc a dir que les travestis i les transformistes també són cultura popular i ens mereixem formar part de les vostres programacions. Si més no, són molt simpàtiques i a mi no hi ha cosa que m'agradi més que és fer feliç a la classe treballadora.
Es el mundo que más me inspira, el mundo de los kinky, el mundo de las prostitutas, el mundo de las gente soñadores, de los poetas, de los transnosadores.
I no he acabat aquí, eh? També reclamo un espai que és nostre. I parlo del Molino.
Ala, el Molino.
Vinc. Bueno, que ara el tornen a tancar, no?
Ostres,
estem
sí.
Al tanto totes, no?, d'aquesta notícia.
Sí.
Que fort, que a més es va dir el dia que començàvem a engegar la campanya de crowdfunding del projecte.
Va ser el dia de la presentació de Gira de Ruïnosa i les Estripes de Rahola, que actuava servidora, actuava amb diversos artistes que havíem sortit el videoclip, van començar a gravar moltes de les coses que sortiran al documental, i jo de camí, doncs això, estava mirant tan tranquil·lament al Twitter i de sobte veig la notícia i dic, perdona, em va agafar un cabreu, em vaig enfadar d'una manera que vaig arribar despotricant i porto com des de que se la notícia despotricant una miqueta, però perquè em sembla, o sigui, honestament, una marranada, no? Vull dir, tu has vingut i has dit que vols recuperar una sala mítica de la ciutat, no? L'empresa que ho portava, BME o BEM, no sé com es diu ara exactament, que és el Cruïlla, bàsicament, i tu estàs dient que vols recuperar aquesta sala i donar-li un nou gir, però no recuperes el que hi havia en aquella sala, no? Simplement ho converteixes en un aparador turístic i un espai gourmet. I clar, quan veus que hi ha problemes tècnics, de sobte te'n desmarques i dius, doncs passo de seguir-ho portant, em perdó, però se t'està veient el plomero, no? Vull dir, s'està veient que realment no hi havia un interès històric ni un interès en dir aquesta sala, doncs mira, li fem justícia i la fem d'una manera per la gent de Barcelona, no? Perds pasta, m'apiro, no? Vull dir, i això és una cosa que a mi m'ha enfadat molt i ja m'enfada des del primer moment en què ho va agafar i ja doncs aquest senyor va dir que no contractaria artistes de varietats perquè no considerava que érem atractives al públic, no? I a partir d'aquí doncs ha sigut un campixer rellisca. O sigui, sense desmereixer ningú que treballa allà com en concerts de jazz o stand-up comedy, perquè al final moltes són companyes que jo admiro molt i respecto molt, és més amb el tema de l'empresa que hi ha al darrere que diu... Sí, ho redissenyo, però a quin preu, no?
Però, a més, clar, també hi han hagut altres històrics llocs. De fet, teniu un compte a les xarxes socials en els quals parleu, per exemple, de la Barcelona Underground, per exemple, del Parc Güell.
Jo això no ho sabia, ho vaig descobrir per l'Instagram del projecte. O sigui, jo em vaig quedar perplexa quan vaig veure aquelles imatges. Clar. I tot, o sigui, era molt fort.
És que arrel de com començar a sortir al carrer i a parlar amb veïnes, també, perquè és el que estem fent... Per exemple, va haver-hi un acte del Teatre Arnau al davant del Molino en el que molta gent es va concentrar i va ser molt interessant veure que m'expliquessin com havia canviat el barri i de cop la meva obsessió es va començar a també anar cap a adonar-me'n que l'espai públic també està superprivatitzat, o sigui, és que realment no es pot fer res al carrer com es feia abans, no pots portar l'alegria, no pots portar una guitarra, no pots reivindicar-te lliurement tan fàcilment com a lo millor fa uns anys, que hi sobta, perquè justament estàvem en una època de sortir d'una dictadura i que evidentment hi havia moltes coses a canviar i que gràcies als passos d'aquella gent avui també estem on estem, però realment hi havia molts espais que eren cultius com d'experimentació, com el Saló Diana, la Cúpula Venus, el Celeste, i sí, ara estem fent un butlletí al nostre Instagram que surt cada diumenge, recuperant una mica aquesta memòria històrica que sembla que se'ns oblida, però allà estava.
Digues el compte d'Instagram perquè la gent ho pugui seguir.
Barcelona Retrat Pendent. Bueno, BCN Retrat Pendent.
Doncs així ho farem, seguirem el vostre compte. Jessica, tinc la impressió que moltes persones han descobert que hi havia una Barcelona underground amb l'homenatge a Carmen de Mairena, perquè aquesta Barcelona ha existit durant molts i molts anys i ha estat molt potent i molt reivindicativa, i sobretot crec que ens ha arribat molt tot el tema de la movida madrilenya, però aquí també hi havia un cor que bategava i amb molta força.
No, total, i al final, bueno, jo tot això ho he descobert molt a partir d'aplicar-me una frase que vaig llegir en un espectacle que vaig fer en el seu dia, que era: ens hem cansat de dir que els referents de fora són millors que els d'aquí. I a partir d'aquí això a mi em va fer un clic enorme i vaig decidir com investigar pel meu compte. També sobre la meva faceta historiador de l'art, llavors jo estava com tot el dia fent recerca, i em vaig trobar doncs això, amb un xup-xup increïble, doncs, que es desenvolupava sobretot per la zona del Raval i del Poble Sec, que és que segueix viva, no? I veure que ara per fi es dona visibilitat a persones com Carmen de Mairena, que van ser molt importants per tota aquesta cultura, doncs, ostres, també s'ha d'agrair, no? Perquè al final, durant molt de temps, hem sigut super invisibilitzades, estigmatitzades, castigades. Ho seguim estant, perquè també estan pujant unes polítiques i uns ideals polítics que fan esfereir, però, ostres, que bé com que per fi se faci justícia. Sí que a vegades fa patir, no?, quan parlem de fer aquesta justícia, perquè és el que dèiem abans, no?, que no siguem el xec de volem semblar doncs una ciutat inclusiva per fer com per fer un rentat d'imatge o quedar bé, però sí que també d'alguna manera també està bé com dir, doncs mira, tu m'ho fas visible, doncs jo aprofito i faig com tota aquesta part més de divulgació, més històrica i més crítica, potser, no?
Escoltem un altre dels fragments que podrem veure a Barcelona, Retrat pendent.
¿Por qué? La repressió me ha puesto hasta cuatro tramos funcions.
Aida, explica'ns una miqueta, què acabem d'escoltar i com apareixerà a Barcelona Retrat Pendent?
Bueno, mític o canya.
Sí.
doncs, és per mi com el motor d'aquesta transgressió que ens recorda la Barcelona que podríem haver dibuixat i que una mica podríem arribar a imaginar, però que sembla impossible a dia d'avui, cada cop que passen els anys encara es veu més lluny. I llavors trobo per mi molt necessari, bueno, en aquest moment que jo et deia que jo estava desesperada a casa meva veient com Barcelona es dibuixa, doncs pensava, oh, necessitem aquest motor, aquest tipus d'energia. I llavors és una decisió, perquè el cine ens dona aquesta màgia que ens fa fer coses possibles que semblen impossibles, que és que tenim una actriu, que és la Lola Buzón, que és de Sevilla, que ens interpretarà a Ocaña i tindrà unes converses amb la Jèssica per intentar comparar contextos de com estàvem i com estem.
I ara explica'ns una miqueta en quin punt ens trobem del documental. Aquesta setmana s'acaba el Verkami.
Sí, el Verkami s'ha iniciat, que el rodatge ja ha començat, però ha començat amb les parts de no ficció, és a dir, una mica perseguint les tota l'estona com una mosca en tots els esdeveniments que s'estan donant a terme i fent una mica de xarxa entre espais i artistes. I Futuroa també vam gravar, se'm venen pel cap coses. I diguem, encara falta molt per fer, perquè s'han de fer bastantes entrevistes durant l'estiu, i encara faltarà doncs la part de ficció, que és la més complicada també a nivell econòmic, i per això estem fent aquesta campanya.
I quan creus això, que podrem veure el documental?
A mi m'encantaria que es pogués veure el juny de l'any vinent, que farà el 50 aniversari del primer Orgull a les Rambles, per
doncs,
tant.
Doncs a mi m'encantaria que vinguéssiu als Amantens el juny de l'any que ve a presentar aquest documental. Tant de bo, creuem les mans i apretem-les ben fort perquè tots dos hi siguem presentant el projecte.
Mirant-se al mirall de l'habitació, hi havia una Marieta amb ambició.
Joder, qui és aquesta?
En comptes de voler estudiar, es dedicava simplement a somiar. La Marieta pesada era jo i deia moltíssima...
La Marieta pesada eres tu, Jèssica Pulla.
Soy esa, sí, servidora.
I fent un símil amb el mamà, mare, mamà, vull
mamà, ser... Mamà, vull ser transformista.
Vull ser transformista.
Sí.
Mira, jo aprofito ara per tirar el ganxo i per tirar els trastos, i és, Jèssica, voldràs venir un dia als Amantens i parlem del transformisme, i parlem...
Clar.
Ja sé que m'estic saltant els passos i que hauria de parlar amb les teves quatre representants i la... I...
Només en tinc un, el Sebastià, que és majíssim, però... Però sí, tu tira, claro, jo encantada.
Doncs...
Jo, com més entrevistes pugui fer i ocupar més espais, jo encantadíssima.
Doncs i nosaltres que encantadíssimes que puguis venir als Amantens, com també encantadíssimes que puguis també venir a presentar-nos el documental, que es pugui fer realitat.
Campanya pels Gaudí, noies.
Sisplau, sisplau. Apretem ben fort les mans perquè aquest desig d'aquest documental es pugui complir, i enhorabona, perquè fa molt bona pinta.
Moltes gràcies.
Robava roba de l'humana i em vestia com qui vol governar. Em cansava d'una independència proclamar i que només 7 segons pogués durar.
Ja m'entens. El programa amb identitat LGTBIQ+ de Catalunya Ràdio.
I un dels millors llocs per passar aquesta calor i per no patir insolacions és la Mostra Fire de Barcelona. I per parlar-nos de les novetats d'enguany, comptem amb el seu director, l'Antoine Leonetti. Antoine Leonetti, què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu? Com estàs? Gràcies per acollir-me un altre cop.
Sí, sí, és com una tradició. Quan llega el calor, los chicos se enamoren i arriba la Mostra Fire, com diuen les de Sonia i Selena. Antoine, també, com totes les persones que passen pels amantents, us demanem amb quins pronoms vols que em dirigeixi a tu. Amb ell, amb ella, amb ell...
Ell.
Doncs així ho farem i així ho respectarem. I també li hem dit a en Xavi Arnaiz, el nostre especialista en sèries i pel·lícules LGTBIQ i més, que ens faci una selecció, així no et fem a tu triar,
molt bé,
queda una mica llarg.
Hola.
Hola, Xavi.
I anava a dir a veure què opina de la selecció que he fet, però...
A veure.
Li hem dit això, que faci una selecció de totes del que ell recomanaria que anéssim a veure.
Molt bé.
No, anava a dir del millor i tal, però ja et dic, el que ells recomanen a veure.
He de dir que sóc molt fan del Fire, o sigui, porto ja... porteu 31 anys.
Exacte, sí.
Jo tenia 10 anys, llavors, o sigui, no vaig arribar, però sí. Vull dir que vaig molt, vull dir, al Fire s'han descobert moltes coses. Sí. Recordo la primera pel·li de Xavier Dolan, per exemple, clar. Vista allà al Fire, no sé, moltes coses.
Je te m'amère.
Sí, sí.
I, escolta, aquest any teniu una banda sonora molt especial, va. Sota el lema Mil i una històries queer arrenca la 31a edició de la Mostra Fire, una edició inspirada en el món oriental. Quins països hi podrem trobar de cinema LGTBIQ i més?
Doncs mira, moltes pel·lícules del Líban, per començar, perquè s'hi fan moltes pel·lícules de temàtica LGTB al Líban. És veritat que és un país una mica especial, perquè dels països d'aquesta zona és el país on l'homosexualitat no és il·legal. És l'únic país on l'homosexualitat no és il·legal. Llavors, bueno, socialment potser no està tampoc ben acceptada, però almenys hi ha una mica més de llibertat. Llavors, hem comptat, de fet, amb el Hadi Moussali, que és un director fotògraf del Líban, que viu aquí a Barcelona, que ens ha fet la imatge gràfica i que ens ha seleccionat també algunes quantes pel·lícules. Tindrem, de fet, una sessió de curtmetratges només amb el Hadi Moussali, però també tindrem pel·lícules de Turquia i d'Iran. Hi ha moltes pel·lícules que ens venen d'Iran, en realitat, cada any. Curiosament, no, podríem dir, però és veritat que allà és un país de gran tradició cinematogràfica, per començar, no? Hi ha molta, molta producció cinematogràfica a l'Iran, i és un país on l'homosexualitat sí que està penalitzada, però les persones transgènere, per exemple, no, perquè es considera que és una malaltia que s'ha de curar. Llavors hi ha bastantes cintes que ens venen d'aquest país sobre aquesta temàtica, per exemple. I també tindrem una pel·lícula fantàstica del Marroc, Busra, que inaugura el festival el dia 4.
Crec que és una de les que el Xavi ha posat a la seva llista. Ara en parlarem. Vale. Però què és el que us va fer escollir això? Les Mil i una històries queer.
Doncs mira, feia molt de temps, en realitat. Ho dic perquè no té res a veure amb la situació d'ara. No ve arrel dels dramàtics esdeveniments que estem vivint avui, i en particular, precisament, a Iran i al Líban, no? Però no, feia molts anys que pensava, com que cada any fem una temàtica sobre un país, sobre una regió. L'any passat va ser Argentina, i jo pensava molt, fa temps que pensava en fer una mirada als països àrabs i a Iran també, perquè això, rebem bastantes pel·lícules d'aquesta zona, són països on l'homosexualitat i l'àmbit LGBT en general és sovint bastant dramàtic, i una mica per això, potser, no? Hi ha bastanta producció, bastanta gent que vol mostrar les seves realitats, i si no ho fem nosaltres als festivals de cinema, és molt difícil veure tot això, si no.
Mm-hmm. Deixa'm dir una cosa, que és que la 31a edició de la Mostra Fire arrencarà el 4 de juny i es podran veure tot de pel·lícules LGTBIQ i més fins al 14 de juny a l'Institut Francès, oi?
Exactament. Sí, sí, ho has dit perfectament. Seran 56 pel·lícules en total, entre llargmetratges, documentals i curtmetratges, tots presencials.
Mira, ho tinc aquí apuntat. Són 56 pel·lícules, 18 llargs, 4 documentals i 34 curts.
Exactament.
Totalment. Vaig ser ben aplicat aquell dia que ens vas convidar a dinar.
Exacte.
També una de les coses que s'ha de dir és que enguany la mostra Fire passa de ser una mostra a ser un festival.
Sí, això és molt important. Feia temps que ho tenia a la ment. Hi ha una regla una mica no escrita, però que fa que quan no dones premis monetaris, en general et dius mostra o cicle, i festival s'hauria, en principi, o bueno, encara no és una cosa legal, però es duen festivals més bé els esdeveniments que donen premis monetaris. I enguany serà el nostre cas, per primer cop, donarem el premi a la millor pel·lícula amb el record del Ventura Pons, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Donarem un premi metàl·lic de 2.500 euros a la millor pel·lícula, al millor llargmetratge de ficció del festival, a una petita cerimònia que farem l'últim dia del festival, el diumenge 14, a les 8, abans de la pel·lícula de les 8. Doncs això, donarem pas a aquest premi.
Et faig un atracament si et dic que quantes pel·lícules s'han presentat en aquesta candidatura? Si no la saps, no passa res.
No, però més o menys sí, perquè cada any és una mica... Bueno, depèn dels llargmetratges o dels curtmetratges. Els llargmetratges potser són 150 o una cosa així. Els curtmetratges són molt més encara. Uh-huh. 500, 600 curtmetratges cada any.
I altres novetats que hi podrem trobar en la mostra Fire d'enguany? Sé que te'n feu taula rodona...
Exacte, fem una taula rodona una mica sobre aquesta temàtica, sobre la revolució del cinema queer àrab i persa, amb una taula rodona libanesa, amb professionals que venen de Líban per parlar una mica d'això que deia abans, del fet que el Líban és un pont una mica entre Orient i Occident, diguem-ne, no? Sempre ha estat així. Hi ha molt de diàspora del Líban fora d'aquest país, que amb comunitats queers molt fortes, molt creatives, molt creatives, com el Hadin és un bon exemple, i aquestes comunitats fora jo crec que nutreixen de tornada la tota la gent que és al Líban i que, bueno, que participen d'aquestes anades i vingudes de modernitat i de desig de més llibertat i més visibilitat.
Perquè vegis que com que em vas convidar a dinar vaig ser aplicat i em vaig apuntar coses com que enguany hi haurà sessions com Espanya, territori queer, la mirada àrab i persa, pantalles trans i a l'est de l'Eden.
Sí, a l'est de l'Eden és una petita secció que fem en col·laboració amb Casa Àsia des de fa ja molts anys, que és per posar una mica el focus sobre Àsia en general, perquè és una part del món des de la qual no acostumem a rebre o no acostumàvem a rebre tantes pel·lícules de temàtica LGTBI. Llavors aquesta secció l'hem mantinguda i és una molt bona col·laboració amb els nostres amics de Casa Àsia. Has apuntat una altra secció, una altra sessió de curtmetratges que ara és molt important per nosaltres, que és Espanya Territori Queer, que és per donar veu al talent local jove, per incidir una mica sobre el fet que al nostre país en general hi ha molt poca producció de cinema LGTBI, de llargmetratges, sobretot. És molt complicat sempre trobar talent local per la programació de llargmetratges de ficció, de documental. Al contrari d'això que podem pensar en general, que hi ha un mar remoto de producció,
propostes
per vendre, no? De temàtica LGTBI, hi ha moltes sèries i tal, però no és veritat al nostre país, hi ha molt poca producció. Llavors, això, donar veu als joves talents que fan curtmetratges és una bona manera d'incidir en això.
Abans de les recomanacions del Xavi, hi ha alguna cosa que creguis que hem de saber d'enguany de la 31a edició de la mostra Falla?
Bueno, perquè que és molt de cinema, però és molt més encara. Hi ha una terrassa increïble que la portarà aquest any les noies fabuloses del restaurant Veriti, el restaurant libanès Veriti, i trobareu especialitats orientals. El Hadi Mussali estarà present a la inauguració amb una performance. Estarà present també durant tota la mostra amb una exposició als àrabs que viuen dins de mi a la Sala Polivalent de l'Institut Francès, i podreu gaudir d'aquesta exposició fotogràfica.
I ara anem a saber més o menys si el Xavi ha escollit bé o no. D'entrada...
Segur que he escollit bé, perquè segur que les 56 pel·lícules són estupendes, però a veure què opines.
I la primera proposta és Bouchra.
J'ai pas suffisamment de compréhension d'expérience des parents.
Aquesta era fàcil de triar perquè és la inauguració d'aquest any, però sí que no l'he vist, sí que estava mirant una mica informació. Ve que és una proposta una mica arriscada perquè és d'animació, veiem que els personatges són coiots, no? I és una conversa telefònica entre una mare i una filla una mica inspirada en una de les directores, una pel·lícula marroquí. No sé què ens pots dir d'aquesta inauguració i per què l'heu triat.
Sí, és una pel·lícula molt sorprenent, efectivament és una conversa entre una noia que viu a Nova York, que és una artista, que és una mica autobiogràfica d'una de les dues directores de la pel·lícula, i aquesta noia conversa amb la seva mare que viu a Casablanca, és una dona d'una benestant, podríem dir, és metge, i rememoren les dues el moment uns anys enrere quan la filla va fer la seva sortida de l'armari, no? I tot allò que va provocar a la mare i al pare i el seu desconcert i les seves inquietuds. I és molt interessant per veure que encara avui al Marroc el seny d'una família benestant i oberta i moderna, entre cometes, doncs encara és complicat, és molt complicat dir que tu ets gay o ets lesbiana en aquest cas. I sí, l'estètica és molt xula, el contrast és molt interessant entre aquests personatges que són animals, que són coiots o llops, que són una mica com a dioses egipcis, no? Una mica sí, així, sí. Aquesta estètica. Sí. Llavors, és molt, molt, molt curiosa.
Una altra de les propostes de Kraut.
سینا دنیا آرش رضا سام امیر رضا آنیتا ریحان هامون لیلا علیرضی علی امامی
سی. En aquest cas, una altra pel·lícula que s'engloba en aquesta mena de secció temàtica, no? Que heu fet de la mirada del cinema àrab i persa, en aquest cas en una festa i una parella, no? Una protagonista és una parella de nois homosexuals a Iran.
Sí, exactament. És la gran pel·lícula iraní que projectem aquest any, conjuntament amb un mig metratge que es diu The Mould. The Crowd explica la història, efectivament, de dos nois, un dels quals s'ha d'anar, marxar del país perquè no pot més, i llavors li organitzen una festa de despedida. I és la història de com es fa aquesta festa i totes les dificultats que es troben en el camí, dificultats que tenen a veure, evidentment, amb la societat tan patriarcal i repressora que és Iran.
Va, doncs una altra de les propostes. En aquest cas anem fins a Austràlia amb Jimpa.
So tell us about your film.
So it's a personal story about my parents.
Sí, en aquest cas anem fins a Austràlia, tot i que l'acció passa a Amsterdam, si no m'equivoco. En aquest cas és una pel·lícula... Bueno, l'he destacat també perquè té molts grans noms darrere, començant per la pròpia directora Sophie Hyde, que era la directora de 52 Martes, que, si no recordo mal, és una pel·lícula que es va passar al Fire, també pel·lis més comercials com Buenas Noches, Leo Grande, en aquest cas amb l'actriu Olivia Colman, John Lithgow, i una pel·lícula que s'inspira molt amb la vida de la pròpia directora. No sé què ens pots dir d'aquesta pel·lícula.
Sí, la directora va des d'Austràlia amb el seu fill per veure l'avi i per intentar normalitzar, entre cometes, aquesta situació i parlar de la seva fill. Però es troba amb el seu pare, que és gay, que està malalt. Llavors trenca una mica tota la dinàmica, és un home una mica egocèntric i és una mica aquesta... Ens parla de les dificultats de les relacions familiars en general entre diferents generacions... diferents maneres de veure la vida, i els dos actors principals que es menen són absolutament fantàstics.
I un altre dels cineastes que més o menys cada any podem veure alguna de les seves pel·lícules és Marco Berger, i enguany podem veure Perro, Perro.
Estar perdido, ¿no?
Parece, sí. Qué lindo que, ¿no?
Sí, no creo que tenga dueño.
Sí, com deies, Marco Berger, que pràcticament cada any, no sé si té una pel·lícula per any, l'any passat em sembla que era Los Amantes Astronautas, aquest cas Perro, Perro, que és una cosa com en blanc i negre, s'endinsa més al terreny de la faula, i hi ha un home de vacances amb la seva parella, amb la seva xicota, que de cop i volta es troba amb un, què podem dir, que és un home, és un gos, és un home que està salvatge.
No, és un gos, però té físic d'home, exacte. És un gos, és una faula, és una faula molt, molt, una mica surrealista, molt sorprenent, molt divertida, on el Marco Berger un altre cop juga molt amb el tema de l'homoerotisme, perquè aquest noi s'encaria molt del gos, que és un home que està despullat i que està com un tren.
Com sempre a les pel·lícules de Marco Berger.
I llavors és tot aquest joc de ai, que bonic tal, li faig un petó, i la seva un xicota li diu no, 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 no t'encarines massa, no sé què tal. Bueno, és estat així, no? I és molt xula. I la fotografia en blanc i negre és preciosa.
I la fotografia de Skiff, que és preciosa o no?
Un dia tot suïe, sí. Està tot neve per truïe, ook.
Sí, en aquest cas és una pel·lícula potser més juvenil. Tenim una protagonista que és una adolescent andrògina en lluita constant amb la seva identitat, que viu en un petit poble, no? I que de cop i volta la seva vida fa un daltabaix quan coneix a la nova xicota d'un dels seus germans. I què passa a partir d'aquí? És una pel·lícula que ha funcionat molt bé també per circuit de festivals, no?
Sí, ha estat
a Gijón, per exemple, i a...
Exacte, ha estat a tots els grans festivals LGTBI, i no només LGTBI, de fet, i és sobre és un coming of age, com es diu, no? És sobre el despertar sexual a una noia que potser no té tan clar que és noia, de fet, no? No sabem, no arribem a saber exactament si hi ha un tema transgènere o no, però en tot cas se'n parla molt de la fluidesa de gènere des d'aquesta perspectiva molt fresca i d'aquesta història d'amor incipient entre, efectivament, ella o ell i la nòvia del seu germà. Llavors es fica en un berenjenal, per dir-ho d'alguna manera, sí. I no us explico al final de la pel·lícula, evidentment, però és molt, molt tendra i molt, sí, molt fresca.
Per saber el final d'aquesta pel·lícula hem d'anar a la mostra Fire i també hem d'anar a veure una altra de les pel·lícules com Beautiful Evening, Beautiful Day.
Psicologia és ogrenuta u tijelo čovjeka.
No sé si pot ser que aquesta és la pel·lícula més seriosa que teniu a la programació, és també en blanc i negre, com la de Marco Berger. És la pel·lícula que Croàcia va proposar als Òscar per competir a millor pel·lícula internacional, i en aquest cas és una epopeia històrica narrada en diverses etapes temporals sobre quatre amics propers, tots homosexuals, que van participar a la Segona Guerra Mundial i que no sé si ara es retroben. Una mica de... Què ens pots dir d'aquesta pel·li? Que ens
sí,
trobarem.
Són quatre intel·lectuals que durant la Segona Guerra Mundial van lluitar contra l'ostatge, no? I contra les nazis, i es retroben, i són uns quants d'ells són queers, i els enganyen una mica per fer una pel·lícula sobre el règim, però hi ha un espia dins d'aquest grup i que els perseguirà, en realitat. Llavors és una mica el fi del somni, no? D'aquesta gran Iugoslàvia lliure, vista des d'un prisma queer, i és molt potent, efectivament, d'aquesta pel·lícula, que és una coproducció de molts països, no només Croàcia, perquè és Bòsnia, Herzegovina, Canadà, Xipre, Polònia i Sèrbia. Llavors és molt, molt interessant, sí, perquè barreja molts actors molt, molt, molt potents i això, una imatge molt colpidora.
I l'última proposta que ens ha fet el Xavi és El Prado i la Luna.
En mi família hi ha una llarga tradició d'artista. A nosotros nos han educado.
Sí, volia destacar una pel·lícula també documental, perquè el Fire, el documental, també sempre té molt pes. Té tant pes en aquesta edició que fins i tot heu decidit que un documental sigui la cloenda del festival, no? En aquest cas, aquesta pel·lícula de Cayetana Checullas, que homenatja al seu oncle, Antonio Gómez, que va arribar a ser dissenyador en cap de Valentino després de que deixés les illes Canàries, on ell va néixer, perquè el seu pare no estava molt, molt d'acord, no? Amb la seva identitat sexual.
Sí, la pel·lícula m'encanta, és molt divertida. I efectivament és la història d'aquest oncle, que era gay, que va morir de sida quan tot just estava començant a despuntar. De fet, estava treballant a Valentino, però ja estava agafant realment la seva pròpia creativitat i es va morir. I van descobrir als seus arxius un petit guió de res, d'un parell de pàgines, em sembla, que es deia això, El Prado i la Luna. The Prado and the Moon. I van decidir, doncs, fer aquesta pel·lícula de manera casolana absoluta. Ella, és a dir, la Cayetana amb els seus germans, un dels seus germans és gay, la Cayetana és lesbiana, un dels seus germans és gay, interpreta l'oncle, també actua la mare, les ties, amb molt de sentit de l'humor, i és una reconstrucció d'aquesta època, d'aquesta generació perduda també, no?, que van morir de la sida en ple en desenvolupament artístic total, i és molt recomanable aquest documental, sí.
My life just go.
Són 56 pel·lícules que podrem veure a la Mostra Fire des del 4 al 14 de juny, a més d'activitats com fòrums, taules rodones i tot d'activitats de lleure, i totes ambientades amb el cinema LGTBIQ+. El Xavier ha triat bé, Antoine, o no?
Ho ha triat perfectament.
Moltes gràcies.
Has triat la pel·lícula inaugural i la Cloenda, o sigui que... Doncs, perfecte.
Doncs per veure totes aquestes pel·lícules hem d'anar a l'Institut Francès d'això, del 4 de juny, del 4 al 14 de juny. Xavi Arnaiz, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Antoine Leonetti, que tingueu moltíssima sort o molta merda o tota l'energia positiva per aquesta nova edició.
Doncs moltíssimes gràcies David.
I també deixeu-me donar les gràcies a la Rosa Silloué, que ens ha acompanyat avui a la part tècnica, i a vosaltres dir-vos un parell de coses, que podeu escoltar aquesta i altres entregues del Ja m'entens al web i a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT i a les diverses plataformes de podcast, i que si voleu ens escoltem la setmana que ve perquè, bé, ja m'entens.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.